Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pescadors de la Mediterrània finalment podran sortir a partir del 1 de gener els mateixos dies que enguany, és a dir, 130 dies. Això sí, sempre que posin en marxa mesures per la seva activitat més sostenible. Bon migdia, sóc Sergi Tor i aquesta és el titular i la gran lletra de l'acord que han arribat aquesta matinada els ministres d'Agricultura i Pesca europeus sobre les quotes pesqueres per l'any 2025 i de cara al futur, amb un missatge clar. Es podrà pescar els mateixos dies, 130, i per tant fuig el que era la dada demolidora de l'anunci de 27 dies a l'any, però això sí, doncs s'haurà de fer d'una manera més sostenible. De les reaccions apuntem inicials que el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, i el conseller d'Agricultura del govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, que ahir va estar aquí a migdia a Cope Catalunya, consideren que al cap i a la fi es tracta d'un bon resultat final, després de catalogar les negociacions com a molt dures. Entre els pescadors catalans, aquest acord està generant divisió d'opinions, Yolanda Canales.
De fet, els únics que defensen l'acord són els pescadors de Palamós, perquè el model que vol impulsar Europa fa anys que l'estan aplicant. És el que ha dit el vicepresident de la confraria, Francesc Benages, que reconeix, això sí, que amb la proposta inicial de 27 dies es feia impossible continuar, però amb les excepcions que s'han aplicat continuaran sortint els mateixos dies que fins ara. Per això es donen per satisfets i assenyalen que es tracta d'un model que funciona. A Palamós, per exemple, fins i tot estan facturant més.
I aquí funciona. Sobretot, no som tan agressius amb el fons marí, que penso que és un dels termes que Brussel·les apreta sobre la pesca i l'arrossegament. Ens estan carregant el que és el fons marí i d'aquesta manera, amb aquest tipus de porta, no som tan agressius. I a més, funcionen. I a més, agafem gamba, vull dir, què vols més?
De fet, molt a prop de Palamós, a Blanes, ja no ho veuen també. Consideren que la Comissió Europea els ofereix almoines. El patró major de la confraria, Ferran Martínez, diu que les despeses que comporta l'acord seran molt importants i per això molts vaixells no podran continuar feinejant.
Que ho trobem inviable. Vull dir, els nostres barcos, amb totes les mesures que han anat implementant, han pogut arribar a treballar uns 160-170 dies, segons les mides de l'embarcació. I l'altre és que hi haurà empreses que viablement, econòmicament, no podran assolir aquestes fites que demanen i simplement tancaran.
I al sud, a Sant Carles de la Ràpita, rebutgen de ple l'acord perquè deixa el sector tocat de mort. És el que pensa el patró major de la confraria, Joan Balaguer, qui destaca que tornaran a tenir una reducció de jornades i també de capacitat de pesca.
Ens deixen tocats de mort, perquè no es pot ser viable en els dies que t'estimularan. O sigui, l'acord que hi ha hagut ha sigut fent a prova dels 27 dies. O sigui, però l'any que ve, nosaltres ja tenim 27 dies. I si fan el xantatge de que si passes una sèrie de mesures, te'n donarem més i podràs anar quasi tants com els canaves.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també reconeix que l'acord serà complicat de complir perquè comportarà més despeses, però ha garantit que el govern destinarà recursos per als pescadors.
Farem el que faci falta perquè cap pescador hagi de deixar la seva activitat. I si això vol dir destinar recursos, que Europa ja ha dit que els destinarà, el Ministeri també s'hi ha compromès, i el govern de la Generalitat s'hi compromet, si això vol dir destinar recursos, farem el que faci falta perquè ningú hagi de plegar. I fer els deures al 25, i els hi demano, si us plau, que anem a la una, fer els deures al 25 perquè el sistema de càlcul pel 26 canvi.
El govern ha convocat per aquest dijous una reunió amb els grups parlamentaris per tal d'abordar l'acord europeu sobre pesca i divendres ho farà amb les confraries de pescadors també per analitzar la situació.
Gràcies, Yolanda. Unes cofradies de pescadors aquí a Catalunya tenen una tradició, podríem dir que mil·lenària, des de la edat mitjana. A més, moltes han passat doncs, de generació en generació. Les retallades, i veurem què passa també de cara al futur, del sector de la pesca estaven preocupant a molts sectors d'una manera col·lateral. Tot tenia efectes, no únicament per les embarcacions de pesca, sinó tot el que es mou al darrere. Així, avui hi ha restauradors de molts edificis costaners, com del Garraf o del Baix Penedès, han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que si cau el sector pesquer, el que cau també és una forma de ser i la vida dels seus municipis, Yolanda.
No es tracta només d'una qüestió econòmica, encara que pescadors i empreses es veuran obligats a tancar, sinó també suposa un míssil directe a tota una cultura i filosofia vinculada al peix de proximitat. És el que diu l'Orlando Palacios del restaurant La Daurada de Vilanova, que defensa la pesca mediterrània de proximitat.
És un míssil, no?, que va directament cap a un teixit econòmic, un teixit cultural, diria jo també, perquè al final la gastronomia també és cultura, i per tant crec que tots plegats doncs hem de reivindicar la defensa, no?, d'aquesta pesca mediterrània, que al final de proximitat.
Una opinió que comparteix el David Bernet, propietari del restaurant familiar Vell Papiol de Calafell. Creu que es perdria tota l'essència del territori si cau un sector tan important per a la zona com és el de la pesca.
Si cau un sector, no cau només un sector, no?, un sector primari. El que cau és una forma de ser, és la forma de ser del municipi, la gastronomia, no?, la forma habitual de ser, que és el del consum del peix.
Molts restaurants de la zona també diuen que hauran de canviar la seva filosofia i fins i tot el nom. És el cas del David Reig, propietari del restaurant La Gambarrada. Com es pot deduir pel nom, s'ofereixen arrossos, croquetes i diversos plats fets amb gamba i producte directe de la llotja. I tot plegat hauria de canviar.
Li van ficar La Gambarrada perquè utilitzem gamba de Vilanova per fer croquetes, per fer arrossos i per fer una sèrie de productes, i utilitzem molt producte de la llotja. Gran part és de la llotja. Si perdem això, doncs, bueno, haurem de fer, no sé, un altre tipus de producte.
A més, defensen que els pescadors catalans ja apliquen mètodes més sostenibles per a pescar, i s'han preguntat com es pot defensar l'argument de la sostenibilitat si per substituir aquest peix que deixaria de venir han d'arribar productes de l'altra punta del món.
Gràcies, Yolanda. Per tant, doncs, se salve el que era una proposta molt radical i, a més, incomprensible, el fet de reduir un 80% la sortida de dies de la pesca a partir del 1 de gener, però s'obre, evidentment, també un període d'incertesa. Se podrà pescar 130 dies l'any, això sí, sempre i quan l'activitat sigui més sostenible, i això vol dir una ampliació de recursos. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Dimecres de pluja al litoral de Barcelona, també a les comarques de Girona i amb el conjunt de tota Catalunya, temperatures baixes, entre 8 i 10 graus. Atenció, perquè demà dijous, fa pocs minuts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològic de perill per intensitat amb de pluja. Correctament seria el litoral des de la 1 del migdia fins la 1 de la matinada, 12 hores demà dijous, amb una possibilitat de 20 metres quadrats en 30 minuts a diversos punts del litoral de Catalunya. Seria, com dèiem, aquest avís per demà dijous. Anem ja tot seguit al trànsit. Abans de tot, destaquem, doncs, pel que fa referència a la xarxa viària, que la circulació de trens de la línia R3 entre Parets de Vallès i la Garriga es troba interrompuda per una incidència que afecta la senyalització. Adif i Renfe han explicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers entre Mollet del Vallès i Centelles. Ara sí, busquem com es troben les carreteres catalanes amb aquest migdia de dimecres. Servei Català de Trànsit, fina ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista P7. Hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ja ha pogut ser retirat. També la mateixa autopista, a la zona de Martorell, també en sentit sud, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat i intensitat en el tram afectat. També de la zona del Vallès, aturades a la C58 i a la C33, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, també per una incidència que ja ha pogut ser retirada. I també destacarem en aquests moments, pel que fa a les rondes de Barcelona, circulació lenta a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat, i també la ronda a dalt, retencions a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat en un tram de 5 quilòmetres. Destacarem que la Nacional 260, un vehicle avariat a l'altura de Vilafant, obliga a fer pas alternatiu en aquest tram, i que com a conseqüència de la neu és obligatori circular amb cadenes per la Nacional 260 entre Alp i Toses, i també el Coll de la Creueta a la B baixa 40-31. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I continuem parlant de trànsit. En destaquem que avui s'ha presentat el 23è estudi del RAC respecte a la situació del trànsit a Catalunya i dels accidents que està analitzant el trienni 2021-2023. I les notícies no són bones, perquè l'índex de risc a les carreteres catalanes, que mesura la probabilitat de patir un accident, ha crescut un 5,7% en els últims 3 anys, canviant, per cert, la tendència a la baixa que s'acumulava des de feia una dècada. Aquest increment s'explica perquè la sinistralitat amb víctimes mortals o ferits greus ha pujat en un 14% amb aquest trienni investigat, mentre que la mobilitat únicament ho ha fet un 8%. És a dir, la mobilitat creix un 8%, però encara més els accidents, en un 14%. A més, el risc augmenta amb els accidents en carreteres convencionals. És 4 vegades superior que a les vies desdoblades, com confirma Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Arribem a la conclusió que l'índex de risc a les carreteres convencionals és fins a 4 vegades més elevat que la xarxa desdoblada. Això vol dir que, diguem, que la probabilitat de patir un accident amb conseqüències lesives greus o mortals és fins a 4 vegades més elevada a les carreteres convencionals que a la xarxa viària desdoblada. I això posa de manifest, no?, les bondats que les carreteres desdoblades tenen sobre les convencionals en matèria de seguretat.
I compte també amb aquesta dada, ja coneguda, però que també impressiona. El 45% dels sinistres greus amb aquest trienni tenen una moto implicada. La Rabassada continua sent la via més perillosa i el tram que concentra més accidents és l'enllaç de la A2 amb la B20, la B10 i la C32. D'altra banda, continua la búsqueda de la parella catalana desapareguda des del passat dissabte en una àrea dels Pirineus francesos. La búsqueda s'està intensificant entre la ciutat de Foix i el Principat d'Andorra. Des de dissabte al matí no es tenen notícies de la manresana Txell Fuster i de la puigreguenc Esteve Carbonell. La parella, experts en muntanyers, estava ascendint el pic Rule a tocar de la frontera amb Andorra quan se'ls va perdre tot el rastre. Indicis apunten que han pogut quedar atrapats per la tempesta de neu i vent que va afectar les comarques pirinenques durant tot el cap de setmana. Parlem ara de la crònica política. Toc d'atenció d'Esquerra Republicana de Catalunya al president de la Generalitat, Salvador Illa. I Salvador Illa necessita obligatòriament els 20 vots d'Esquerra, que, per cert, aquest dissabte, en segona volta, es acollirà quin és el seu nou president. Veurem, doncs, quines conseqüències hi ha, evidentment, doncs, davant del vot dels militants d'Esquerra, però avui, aquest dimecres, en sessió parlamentària, hi ha hagut amb aquest toc d'atenció d'Esquerra. Li han demanat en seu parlamentària, Salvador Illa, que rectifiqui els acords de l'última Junta de Seguretat amb la incorporació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil al Servei d'Emergències de Catalunya, és a dir, al 112. Els republicans han trobat el suport de Junts i de la CUP, que veuen inacceptables els acords de la Junta perquè suposen, segons els partits independentistes, un tracte de colònia. Salvador Illa, amb el seu torn, s'ha mostrat disposat a dialogar perquè es puguin millorar els pactes de la Junta de Seguretat, Yolanda Canales.
Esquerra avisa. Ells van signar uns acords a l'agost i són aquests els que respectaran. I no creuen que cedir competències o renunciant-hi sigui la via perquè els republicans s'avinguin a negociar res amb el govern d'Illa. És l'advertència que ha fet el portaveu d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, que referia als recents acords de la Junta de Seguretat de Catalunya al fet d'haver incorporat en definitiva la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil al Sistema d'Emergències de Catalunya, al 112. O que els Mossos finalment no assumeixin, almenys per ara, el control de ports i aeroports. Per tot plegat, Jové ha avisat, si no hi ha rectificació en aquests àmbits, que el PSC no busqui cap pacte amb Esquerra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, insisteix en que el seu govern complirà els acords subscrits, fil per randa, i defensa que quan acabi el seu mandat, Catalunya fins i tot tindrà més competències. També s'ha mostrat obert a escoltar propostes d'altres grups per millorar, diu, els acords de la Junta. Escoltem a Jové i la resposta del president de la Generalitat.
Perquè el grup parlamentari d'Esquerra només se sent compromès avançant els acords presos el mes d'agost. No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta la setmana passada o no comptin amb nosaltres. Rectifiquin i compleixin.
Obert a enraonar i a parlar, a que vostès i altres grups puguin millorar els acords. I sempre l'objectiu és el de donar un bon servei als ciutadans de Catalunya.
Una altra qüestió que s'ha tractat a la sessió de control d'aquest matí és la conferència de presidents, que se celebrarà aquest divendres. Illa confia en que servirà per renovar i actualitzar el finançament autonòmic i ha demanat que s'hi faci un debat madur i serè. A la trobada defensarà i explicarà el model singular per a Catalunya i espera que la reunió es regeixi per una actitud constructiva.
Gràcies, Yolanda Canales. Canviem de tema i ens centrem ara en una figura professional que és molt important a qualsevol ciutat. Treballen en hotels de 5 estrelles, però davant d'una clientela molt exigent, projecten també la imatge d'una ciutat. Ens estem referint als conserges. I Barcelona és vista de nou com una gran destinació entre els turistes amb aquest major poder adquisitiu. Per això els hotels de 5 estrelles compten amb serveis d'exclusivitat pensant en aquesta mena de clients amb l'objectiu d'obrir les portes a la ciutat i que es vegin amb un coneixement exhaustiu de la mateixa. I és clau en aquests hotels la figura del conserge. És una figura que requereix molts idiomes, bon tracte amb el client i a vegades aconseguir impossibles, des d'entrades en un partit del Barça, on no hi ha cap mena d'entrades a la venda, o bé taules a restaurants d'èlit. I entre els conserges també hi ha l'èlit, els que formen part de l'anomenada clau d'or. N'hi ha 4.000 a tot el món i 90 són catalans. Avui a COPE, a migdia a COPE, i a la programació de COPE Catalunya, ens aproximem a aquesta figura i a la importància del conserge. Concretament a Herrera, en COPE Catalunya, hem escoltat al president de l'Associació Internacional Claus d'Or, Borja Marín. Mar Puerto, com es pot arribar a ser conserge d'elit?
Sí, i el que ens ha explicat Borja Martín, el president de les Llaves d'Oro a Espanya, la prestigiosa Associació Internacional de Conserges d'Hotel, és que és una feina molt personalitzada, dedicada en cos i alma a aquell qui demani els seus serveis. La figura dels conserges es porta a terme en els hotels 5 estrelles i el que fan és cuidar el client amb qualsevol petició o necessitat que aquest tingui.
Nos llaman conseguidores, nos llaman prescriptores de nuestras ciudades, de nuestros destinos. Nos encargamos de, pues eso, desde la petición más sencilla que es enséñame en un mapa por donde puedo pasear por la ciudad, hasta peticiones muchísimo más complicadas, pues de organizar itinerarios, de reservar guías, cerrar boutiques, cerrar museos para visitas privadas, aviones privados o, bueno, cualquier tipo de reserva, ya sean restaurantes, de entradas para el fútbol, la ópera. Bueno, pues cualquier cosa que un perfil de cliente con un nivel de exigencia muy alto que se aloja en los hoteles más importantes del mundo, pues pueda tener cuando va un destino, ¿no?
Ara bé, per arribar a ser conserge s'ha de tenir un perfil específic, tot i que l'actitud és el més important.
Primero que tenga habilidades tecnológicas, porque manejamos muchísimos sistemas hoy en día, ¿no? Luego tiene que tener una formación, pues o bien en turismo, en dirección hotelera, o si no relacionada pues con arte, historia del arte, etcétera, porque tenemos que tener un conocimiento muy amplio de, bueno, pues de nuestra ciudad, pero también de cultura general. Y luego, por supuesto, como bien dices, idiomas es fundamental y, bueno, experiencia previa también, por lo menos cara al cliente o en el sector hotelero, ¿no?
I Borja Martín, preguntat sobre l'encàrrec més difícil que ha hagut de realitzar com a conserge, ens explica això.
Una vez un jeque árabe que la tarde antes de marcharse se dio cuenta que no había comprado un regalo para su mujer y nos llamó cuando pues eran, no sé, las 7 o 8 de la tarde diciendo que necesitaba al día siguiente, antes de que su vuelo saliera, era un avión privado pero estaba programado temprano, necesitaba al director de una joyería muy famosa de aquí de Madrid, con varios modelos para elegir uno y llevárselo, ¿no? Y al día siguiente a las 9 de la mañana, antes de cambiar la joyería y todo, estaba aquí con varios modelos y se llevó uno de los modelos, bueno, al final dos de los modelos más famosos.
Per tant, un exemple de peticions que, tal com assegura, passen més sovint del que ens creiem.
Doncs aquest migdia de COPE Catalunya i Andorra se va ni més ni menys hores d'ara cap a l'hotel Palace de Barcelona, l'antic Ritz. I parlem amb Francisco Racero, que porta 42 anys treballant de conserge amb aquest mític hotel, jo crec que a nivell mundial, anava a dir de Barcelona i de Catalunya, però és que és a nivell mundial. Francisco Racero, benvingut al migdia de COPE Catalunya. Bona tarda.
Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes.
42 años Trabajando de conserje.
42 años, sí, ni más ni menos, sí.
Muchas virtudes,
feliz, por cierto.
Muchas virtudes para su lugar de trabajo, porque evidentemente supongo que tiene un don para los idiomas, buen trato para los clientes y muchos recursos, bueno. Y todo adornado en la discreción.
Sobre todo eso, la discreción. Pero ante todo es muy gratificante poder servir a una clientela tan exquisita como la que tenemos aquí en el Palace, la que antes era el Hotel Ritz, pues sí. Es muy gratificante.
Claro, estamos hablando de un sector de, supongo, de clientes muy muy exigentes, de grandes estrellas, sí, del cine, de la música, de la comunicación, a nivel empresarial, que claro, sus demandas también a veces pueden rozar la exigencia absoluta, ¿no?
Sí, sí, así es. También es verdad que nunca sabes a quién tienes en el otro lado del mostrador. A lo mejor te viene alguna persona de incógnito, o que tú no conoces realmente bien, y luego cuando buscas en el Google con quién estabas hablando, quién es esta persona, dices, ostras, ¿quién lo diría, no? Pues sí, he llegado a tratar con presidentes de gobierno, he llegado a tratar con las personas, bueno, más ricas que pueda haber en España o en el mundo, o sea, con todo tipo de clientes, la verdad.
Si hablamos de que usted puede conseguir entradas para, por ejemplo, ver al Barça en un partido de Champions, que están las entradas acabadas, o que ya no había entradas, conseguir mesa en restaurantes emblemáticos de la ciudad, o viajes, organizar un viaje rápido, ¿es un mito o es una realidad?
No, es una realidad. Es una realidad. He conseguido entradas para partidos muy complicados, complicadísimos, sobre todo derbis, Barcelona-Real Madrid, o incluso partidos de Champions en los que realmente era imposible conseguir entradas, pero bueno, tirando de un hilo de otro siempre consigues algo. Y con restaurantes, pues bueno, pues sí, si tienes buenos contactos y buenas relaciones con los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, tampoco hay mucho problema, la verdad. Siempre podemos sacar algo.
Es decir, una de las claves de su trabajo es tener una amplia red de contactos.
Correcto, correcto. Así lo dice las llaves de oro, ¿no? La llave que lo abre todo.
Sí, ahora hablamos de las llaves de oro, Francisco. Pero claro, esta amplia red de contactos no son fáciles de conseguir, ni de mantener.
No, eso se construye con el tiempo, a base de años y a base de experiencia. No de golpe y porrazo una persona, un conserje que te entre nuevo, a no ser que tenga ya una experiencia de otros hoteles, pero si una persona empieza de nuevo, esos contactos se consiguen poco a poco. La verdad es que yo estos contactos me vienen de atrás, de los progenitores que tenía al principio.
Lleva 42 años, 42 trabajando.
Sí,
claro, debe de acumular un montón de anécdotas. ¿Hay alguna confesable, sin decir evidentemente el cliente o clienta?
Bueno, anécdotas hay muchas, pero hay una muy significativa que yo siempre digo muchas veces porque me hizo mucha gracia. Se juega el partido Barcelona-Chelsea aquí en el Nou Camp, y tenía unas entradas para ir a ver este partido, pero el vuelo les llegó tarde. Aterrizaron tarde, tenemos el chofer esperando para ir, tenían unas entradas VIP, y me llamó este cliente, que era asiático, no sé si he dicho japonés, y diciéndome que el partido ya había, que el partido iba a empezar ya, que llegaban tarde, que llamara al club para decir que llegaran, o sea, que empezara el partido mucho más tarde. Hasta que llegaran ellos, digo, pero oiga, digo, esto sí que ya no lo puedo hacer. Yo ya no tengo hilo directo ni con Guardiola, que estaba en aquel momento,
sí,
ni
sí,
con el presidente.
O llamar al árbitro. Sí.
Pues sí, es una anécdota muy graciosa y que muchas veces la cuento, pero por lo gracioso, ¿no? Digo, pero ¿cómo se le ocurre decir que tenga que pasar un partido, no? Pero bueno. Hasta ese punto, sí.
Hemos hablado anteriormente de las llaves de oro, que en este caso sería la creme de la creme de los conserjes, de que pueden conseguir estas llaves de oro, ¿no? Hay 4.000 en todo el mundo, pero 90 son catalanes, son de aquí.
Bueno, porque por algo será, porque somos muy buenos. No, porque, bueno, tenemos mucha dedicación a la hostelería, al turismo, y aquí en Barcelona, en Cataluña, hay grandes profesionales de conserjes, como lo hay en toda España y a nivel mundial, ¿eh? Pero aquí en España no nos podemos quejar, que tenemos tenemos un amplio abanico de conserjes muy buenos, la verdad es que muy buenos todos.
Por ejemplo, ¿usted cuántos idiomas domina?
Yo domino 4 idiomas.
4 idiomas, ¿no? ¿Y usted colecciona fotografías con las grandes estrellas que han venido al Hotel Palace o ya por discreción sí, no se lo pide?
Cuando era jovencito sí que hacía fotos, aunque no estaba muy bien permitido, pero bueno, como era jovencito, pues bueno, sí que se me permitía cuando estaba de botones y esto. Ahora ya de mayor ya no tengo estas fotos, pero sí de joven sí que tengo muchas, muchas, sí.
¿Y alguna gran estrella que le haya impresionado?
Gran estrella, quien más me ha impresionado y tengo una foto con ella fue con Mikhail Gorbachev.
Bueno, el presidente de la Unión Soviética, ¿no? Cuando se hospedó en Barcelona.
Sí, correcto, sí. Una persona muy afable, una persona muy, muy entrañable, muy encantadora, la verdad.
Pues Francisco Racero, desde el Hotel Palace, me ha encantado esta entrevista, que compartieras con nuestros oyentes de Migdia COPE los entresijos, claro, de una profesión que yo creo que es dura, porque evidentemente sí, el trato con las personas, el conseguir estos favores, el dominar tantos idiomas, pero que a la vez, como tú muy bien has definido, muy gratificante. Francisco, sí, muchas gracias, ¿eh? Y buen trabajo.
Claro. Muchas gracias, Sergi. Buenas tardes.
La feina dels conserges dels grans hotels de Barcelona, fonamental per la ciutat, les coses que han de fer. Fins i tot els van demanar un Barça-Chelsea si podia començar més tard. D'altra banda, parlem ara d'una policia policial. Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat a Barcelona i Tarragona un grup criminal que operava a tota Espanya especialitzada en estafes mitjançant el mètode de la duplicació del SIM. Tot s'ha tancat amb un total de 16 detinguts que formaven part de l'organització juvenil llatina Trinitarios. Anem a la publicitat i després parlem del sector del suro i del seu reciclatge.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid, o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis 4 abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector del suro a Catalunya ocupa 600 llocs de treball i el seu epicentre industrial és l'Empordà. Ara hi ha una segona vida pels taps de suro, que per cert, per Nadal que es dispare el consum de vins i caves, una crida a la moderació amb aquest consum festiu, hi haurà doncs a totes les cases molts taps de suro, segur. A Catalunya hi ha dues localitats, a Palafrugell i Cassà de la Selva, on es pot reciclar el suro i aprofitar-lo. S'han instal·lat unes mines de xaderies on hi ha un apartat específic per llançar el suro. A Herrera, en COPE Catalunya, Héctor Abad, director de planificació de l'empresa Blitberg Recològics de Granollers, ens ha explicat com s'aprofita el suro reciclat.
Bueno, amb els taps de suro, el que fem és enviar-los a Palafrugell, on hi ha fàbriques que tornen a fer suro. L'ideal amb els taps de suro és tornar a fer suro, no de la màxima qualitat, com si sortís de l'alzina sureda, però sí que és un suro que es tritura i es poden fer doncs, aïllaments i, en fi, tot tipus de... És un material que es fa servir molt. El suro és un material molt bo perquè és molt... És impermeable, és aïllant acústicament i tèrmicament, en fi, que té moltes qualitats i a més és molt lleuger, pesa molt poc.
I ara al migdia a COPE marxem precisament cap a Palafrugell a la seu de l'Institut Català del Suro, que és una fundació privada sense ànim de lucre i de caràcter científic que té com a missió la valorització del sector surer. Saludem al seu director, Albert Hereu. Bon migdia, Albert.
Hola, què tal? Bon migdia, doncs.
Per cert, què tal la iniciativa Palafrugell i a Cassà de la Selva?
Doncs, de moment, té molt bona acollida. Els establiments que participen en aquest projecte de recollida estan molt contents, els ajuntaments també, valoren molt positivament la iniciativa, la ciutadania també sembla respondre positivament, per tant, de moment molt entusiasmats, llavors a partir d'aquí, però ens falta encara veure els primers resultats, però de forma preliminar n'estem molt contents. Sí,
concretament ja és una mini deixaderia on se poden deixar diversos objectes i hi ha un apartat per deixar el suro. Perquè quin consell ens donaria, director? Hi haurà milers i milers d'ampolles de cava i de vi ara amb la proximitat de les festes nadalenques. Què és el que hauríem de fer al suro? Perquè la majoria es llança a l'escombreria i ja es queda, però quin hauria de ser el reciclatge òptim del suro?
El reciclatge òptim hauria de ser, en primer lloc, aquest prototip. No? Si tenim l'oportunitat de fer-nos arribar aquests taps de suro a l'Institut Català del Suro, això seria l'òptim, perquè li donaríem una segona vida, i ara en podem parlar. Jo sé que això és complicat, no? Fer-nos arribar els taps aquí, de moment sí, és l'única iniciativa que existeix, però la segona opció... és ubicar-los en el contenidor de matèria orgànica, no? Perquè acabin sent compost.
Val. És a dir, el que hauríem de fer és matèria orgànica amb la facilitat, si vivim a Barcelona, Sabadell, Lleida o Tarragona, o bé, perquè enviar l'Institut Català de Suro seria un transport gairebé privat.
Sí, però no seria descabellat. Vull dir, hi ha algunes persones que, conscients de l'aprofitament del material, jo conec una persona justament, per exemple, a Sitges, que periòdicament ens envia el TAPS doncs perquè considera que són malaguanyats, no?, llançar-los, i també ens envien TAPS a cellers del Priorat o del Pedenedès que acumulen TAPS per al seu procés i ens els envien. Llavors, sí que és una qüestió no generalitzada, però tampoc... no és que no hi ha ningú que ho faci.
Perquè m'acabo de dir, donar aquesta segona vida al suro. És a dir, és possible, se pot fer? Quin seria aquest procés de reciclatge una vegada que el suro ha tornat?
Sí, doncs mira, nosaltres hem estat treballant força temps perquè hi ha diferents possibilitats d'utilitzar aquests taps, però no totes les possibilitats ofereixen una valorització que sigui econòmicament viable i que permeti cobrir els costos logístics de la recollida. En aquest cas, la solució que nosaltres hem trobat i creiem que ens funciona és utilitzar-los per parcs infantils o escocells d'arbres urbans. Aquests taps es trituren a diferents granulometries i a partir d'aquí s'utilitzen per fer aquestes solucions urbanes que et comentava. Llavors el que veiem és que hi ha molt potencial per utilitzar-lo. De fet, el cautxú cada vegada doncs, s'utilitza menys o es busquen alternatives, perquè hi ha estudis recents que amb la calor doncs, deixen anar compostos orgànics volàtils que podrien ser perjudicials per la salut. Llavors, l'alternativa natural del suro doncs, és immillorable.
Però, hores d'ara, tenim quin nivell de reciclatge hi ha del suro? Quin tant percent hi hauria?
Molt baix.
Molt baix.
Ara mateix és molt baix. Sí, si considerem tots els milers d'ampolles que es destapen amb taps de suro, no només a Catalunya, sinó a Espanya o al món, el nivell de reciclatge és molt baix. Però també és cert que aquesta iniciativa i aquesta solució recent d'utilitzar els taps en urbanisme, doncs que ofereix aquesta diguem-ne, valorització econòmica considerable, doncs és una novetat. Per tant, creiem que estem en el punt de sortida d'una solució generalitzada del reciclatge dels taps de suro.
Albert Hereu, director de l'Institut Català del Suro, gràcies per explicar-nos aquest curiós sector i també doncs, aquest punt de sortida pel reciclatge del suro, que és força important, i tant de bo la iniciativa dels ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la Selva s'estengui a la resta d'ajuntaments de Catalunya. Gràcies, Albert Hereu, i bon migdia.
Moltes gràcies, Sergi.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Que poc li va faltar al Girona. Que poc li va faltar i que bé va jugar, però això no s'atura i avui tenim el Barça a Dortmund, 3-5, Esports Cope, última hora. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, gran partit, al Westfalen Stadium aquesta nit. Aquest partit entre el Borussia Dortmund i el Barça, dos equips que estan fent una magnífica competició. Els dos estan classificats entre els 8 primers, estan empatats a 12 punts. El Barça que podrà jugar amb el seu equip de gala i hi haurà 3.500 seguidors del Barça. És un magnífic desplaçament avui a la grada del Westfalen Stadium. També és notícia Hansi Flick, el tècnic del Barça. Li han caigut dos partits de sanció per l'expulsió del camp del Betis. El Barça, que presenta recurs davant del comitè d'apel·lació. Efectivament, el Girona ahir va perdre 0-1 davant del Liverpool de penal, però els de Mitchell van fer un magnífic partit, una gran primera part. A la segona els anglesos van ser millors. El Madrid va guanyar també 2-3 al camp de l'Atalanta. En clau espanyol l'escoltarem Vicente Moreno en declaracions a Cope Pamplona, l'extècnic de l'Espanyol que tornarà a Cornellà al Prat per primera vegada aquest dissabte. Avui pendents també dels 43 minuts que s'han de jugar pendents de l'Europa Sant Andreu, amb 5-3 o 3-5 pel Sant Andreu, partit que avui es jugarà a porta tancada. És notícia també Salma Parayuelo, la jugadora del Barça femení que entra per primera vegada en una llista aquesta temporada. Demà Hammarby Barça de Champions, i pendents del Joventut que se la juga a l'Eurocup aquest vespre davant de l'Ulm.
Doncs un gran programa, 3 i 5, Esports Cope, Joan Batllori. Fins ara.
Fins ara, Sergi.
Arriba després de Línia Cope i a les 3 de l'inici de Pilar García Muñez. Tot aquí, a Cope.